Perquè a mi m'agradaria molt tenir les mateixes característiques del País Basc.
Esther, després amb tu. Vinga, Esther.
Sí, que segons les declaracions de Mariano Rajoy a l'entrevista ara a Onda Cero, ell no negava que amb la Constitució actual es pogués portar a terme un referèndum, perquè deia que la Constitució es podia reformar, el que passa és que sobre l'encaix Catalunya i Espanya, qui havia de decidir era el conjunt de l'Estat espanyol. Per tant, com a vegades s'ha dit que la Constitució actual no permet un referèndum, no permet modificar doncs, l'actual encaix existent, jo crec que la porta, com diuen alguns especialistes en dret constitucional, quedaria oberta. No cal fer un fetichisme del referèndum. El referèndum és un instrument i s'utilitza en molts contextos diferents i per causes que un hi pot simpatitzar més o hi pot simpatitzar menys. Però el que sí que és cert és que quan hi ha un moviment social a Catalunya que any rere any treu 1 milió de persones al carrer, que reivindica...
Que té la majoria parlamentària.
Treu més d'un milió de persones al carrer que reivindica aquest dret a decidir. Jo crec que el que és lògic és que doncs, es plantegi aquesta demanda d'un referèndum a través del qual la gent doncs, pugui votar. I avui no reconeixer aquesta qüestió, i amb l'entrevista ho hem vist, no? 45 minuts i només s'ha parlat 2 minuts o 3 just al final de l'entrevista, el que posa de manifest és que no hi ha una voluntat de reconèixer...
On ens porta tot això?
Espera, que no hi ha una voluntat de reconèixer que el debat sobre com Catalunya ha d'emmarcar-se en el conjunt de l'Estat espanyol, no hi ha voluntat de donar-hi solució, de donar-hi resposta, ni tan sols d'acceptar i reconèixer públicament. Perquè se sap que la problemàtica hi és, i és un dels pilars bàsics que avui posa en qüestió a la transició, a aquest debat.
Hi ha una dada molt significativa el que ha passat avui en aquesta entrevista. Una dada molt significativa. Jo tinc la més absoluta de les admiracions per Carlos Alsina. De fet, a Carlos Alsina se l'ha premiat amb un premi de Ràdio Associació de Catalunya ara fa un parell d'anys. Em sorprèn que l'entrevista que li ha fet el Carlos Alsina, pel propi Carlos Alsina, l'entrevista ha anat, el Catalunya ha anat al final, al furgó de cua, i corre, perquè d'aquí 3 minuts s'ha d'acabar l'entrevista. És a dir...
Ho han preguntat com si... Perquè tocava i llavors al final...
Perquè no hi ha novetats.
És probable.
Hi havia una novetat.
Hi havia una novetat que era la conferència.
Quina conferència? La del PAP?
Vale, d'acord.
La de què? La del PAP.
Senyor Bernardo.
Perquè era mateix fer-lo a Brussel·les que un PAP, van venir els amics i
conegut. Això ja ho diu el PP. A veure, el senyor Mariano Rajoy tindria una possibilitat, és a dir, si l'hegemonia i la sobirania ha d'estar en mans de tots els espanyols, podria dir, mire, resolguem el problema de Catalunya amb un referèndum en tot l'estat. A mi m'agradaria que ho plantejara així. El problema és que el senyor Rajoy sap que Catalunya es votaria diferent. I el problema és que el senyor Rajoy no està disposat a assumir
el desgast. Digui això al president Puigdemont.
Escolta, ja ho han dit 35 vegades. El senyor Rajoy sí. El senyor Rajoy no ho accepta.
On ens porta això?
On està aquesta proposta del president Puigdemont?
On ens porta això?
Escolta, no em faça aquest to tan això, perquè ho ha dit com a mínim 3 vegades.
Jo no he vist aquesta petició formal.
Gonzalo, on ens porta això?
No, un moment, senyor Barberà, un moment. Un moment. A mi el que no m'agrada, senyor Bernardo, és que vostè tracta els altres catalans, que no són vostè, com una espècie de criatures que mai en tindran...
No, jo no he dit això.
Deixa'm acabar, sisplau. Que mai en tindran prou. Sempre demanaran més. Sempre demanaran més. Perquè aquest sempre demanaran més l'he sentit algunes vegades en opinions de gent d'Espanya que no era exactament del PP, que era pitjor. I acabe.
Perdoni, senyor Sánchez.
A mi no m'agrada... I acabe. A mi no m'agrada que vostè consideri que els altres catalans, que no són vostè, són unes criatures absurdes i estúpides. Encara m'agrada menys que considere que els independentistes són una espècie d'oligofrènics que resulta que van a un pub o que
això
no sé què.
Això són les seves paraules,
escolta,
no
tant,
les meves.
Ho dic jo i ho mantinc. Bé, I encara diré una altra cosa i acabe. Bé. Home, dir que si perden, insistiran 10.000 vegades, com si fos un agent permanent insatisfet amb tots els mals del món i que no foren gens de fiar, això ja no és ni el PP. Senyor Bernardos, això és pitjor que el PP al
final,
ja.
Jo respecto molt a la població.
No, vostè no respecta
sí,
ningú.
Sí, i tant.
Gonzalo, el que deien del tema, ara em senyala el Tian Riba, Telecinco, mira, entra la pregunta.
Sí, però la pregunta era Ana Rosa Quintana,
amb el
està discutint amb dos cairons, un que diu «Por qué murió la niña?», se referint a l'Helena de Blanes, «Mal diagnóstico o recortes en la sanidad?».
A mi això em sembla sensacionalisme.
Però això és Telecinco? Però de quina televisió estem parlant?
Total.
Escolta'm, pots fer molt tipus de sensacionalisme. Un sensacionalisme, diguem-ho, polític, social, econòmic, del cor, esportiu, pots fer un molt tipus. Clar, aquí, no sé si això és... És a dir, la pregunta és... Això va a la recerca de l'audiència, aquest titular?
Jordi, Telecinco...
Morbo, morbo, Jordi.
Jordi, bueno, Telecinco, Jordi, Telecinco és la denigració... La, és, no, el model de periodisme de Telecinco és... La, no, parlem clar, tu. Jo, parlem clar. Això no és periodisme, bueno, ja està.
No volen fer periodisme
no, Telecinco. No, no ho és.
Senyor Barberà, no
et denigren com a comercial,
home. No es preocupi, és que no volen fer periodisme.
Clar que no.
No, no passa res, volen fer espectacle.
Exacte, ja està.
Però no
a partir d'aquí tot
res.
Funciona
això,
i tot,
això que estem fent ara, diríem que no sé què és, eh? També, aviam, perdó.
Controvèrsia. Això és controvèrsia.
Controvèrsia, m'agrada, utilitzaré això, gràcies.
Debat viu. Senyor Sánchez, jo crec la població que creu que amb una Catalunya independent estarà millor, jo respecto, perquè com pot imaginar, com pot imaginar, jo tinc amics de tot estil, i hi ha gent que em diu, mira, és que és un sentiment.
Dic, no, senyor Bernardo, no interpreta ja. Vale. Si el respecten, respecta, ara no els interpreta.
Esperi, dic que és un sentiment. I altres que pensen que amb la Catalunya independent serà el millor país de la galàxia, perquè realment
això les no
han
promet
tot i tot. Tot i més, això perquè no li recordo, senyor Sánchez, que el primer populisme del segle XXI és justament els independentistes catalans. I el que estic molt en contra, és que estic
no,
molt en contra,
són
de quatre polítics, 12, 18 o 20, que són independentistes, sí, i que enganyen a reiteradament a la població.
Bàrbara, què vols dir que tenen... Hola, sí. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Gonzalo, el referèndum es convocarà. Què creus, que se solucionarà inhabilitant, posant un general de la Guàrdia Civil comandant els Mossos, posant bonsais al Parlament de Catalunya? Tu creus que se solucionarà aquest tema català? De veritat, creus que se solucionarà? Creus que no deixant celebrar el referèndum i fer tot aquest espectacle que faran se solucionarà? I la gent, aquests 48% de l'electorat català que el dia 27 de setembre va votar un full de ruta independentista, creus que se n'aniran a casa amb la cua entre cames?
Si la memòria no em fa, ja en l'any 94, i pot ser que l'any va estar a punt de guanyar el sí a la independència de Quebec. Avui en dia el partit quebecuà és un partit residual.
Com el nacional escocès.
Per tant, la política i la població dona moltes voltes, sobretot si d'alguna manera hi ha una campanya publicitària tremenda, molt original.
Espanya mai falla, eh?
Ara, et dic, Jaume, et dic una cosa. Tu realment creus que això que diuen els independentistes, que internacionalment el procés independentista català tindrà un gran suport...
No, home, no, ja m'ho he sentit dir mil vegades a mi.
Si el referèndum es fa...
No, ja m'ho he sentit dir mil vegades a mi.
On? 10 i 7 minuts, Laura, aviam. Es va... Ui, seriós. És veritat, aquest titular?
Sí.
Ha tornat a quedar en evidència?
Home,
ha fet una...
Una europea.
Una
europea. Cosa semblant. Sí?
A on de fer atenció, eh? Aviam.
Sí, l'any passat va ser en matèria de dret, amb aquell famós i l'europea, i avui el president espanyol ha quedat retratat quan Carlos Alsina li ha demanat pel judici del cas Gürtel.
No es mi prioridad absoluta. Yo tengo que gobernar y en este asunto pues ya he decidido lo que dice el sentido común. Después de 8 años es bueno que haya un juicio y es bueno que dejemos a los tribunales que actúen como lo hacen siempre, con independencia y con absoluta libertad.
Es bueno que haya un juicio, pero el abogado que representa al Partido Popular ha pedido la nulidad del juicio.
Pues realmente, francamente, no estoy en ese tema. Me ha sorprendido usted.
No està tan malament.
No, aquesta vegada reacciona i diu, m'has agafat.
Sí, és humà.
Però és normal que no estigui en tot el...
No, esclar. No vol cine, em sembla, tampoc, no?
Sí, també ha dit que... Li han demanat quina pel·lícula és la seva preferida per anar per als Goya i ha reconegut que no n'ha vist ni una, per mi desgràcia, ha dit, perquè ell llegeix novel·les.
Però també no hi ha cap obligació de que el president del govern d'Espanya hagi de veure les pel·lícules, no interessen ni una. Alguna de tant en tant de cinema espanyol, de poc està malament que l'hagi de veure, igual que el president de la Generalitat vagi a veure algun cinema català, que no sé si ho he fet o no, ho ignoro, perquè també a vegades demanem als presidents que ho facin tot, que llegeixin les novel·les, clar, que facin que vegin les pel·lícules dels Goya, que quan vegin els cins, clar,
sí.
I els dies tenen 24 hores i de tant en tant també hem de...
Però ha dit quines novel·les, per això?
Sí, la Pàtria, de Aramburu. i una d'una escriptora
Robin Hood
basca, que ara no...
L'atur ha tornat a nivells de fa 7 anys.
Segons l'enquesta de població activa, el 2016 es va reduir un 16,5%. Això vol dir que van sortir de les llistes del servei d'ocupació 110.000 catalans. Ara hi ha 558.000 aturats, la taxa d'atur al 14,8. A tot l'estat han sortit de les llistes gairebé 542.000 persones, la taxa d'atur queda al 18,3%, en total 4,2 milions aturats.
Val, recordeu que d'aquí uns moments, quan s'acabi aquesta tertúlia, cap a quarts d'11, amb el Pere Cullell i l'Enrique Figueredo, avui parlarem de la crònica negra, els Mossos que faran davant de la desobediència. Ho farem amb el David Miquel, que és el portaveu del sindicat SPC i membre de l'altrisindicat dels Mossos, i Valentina Nadón, portaveu del sindicat de Mossos Sap-Fepol. Amb tots dos parlarem de què faran, què poden fer, o què els deixaran fer, o què volen fer. D'aquí uns mesos en parlem. Per cert, que acaben les tasques de rescat a l'hotel colgat per la neu, recordeu, al centre d'Itàlia.
I el balanç final és de 29 morts, 11 supervivents. Els bombers han aconseguit recuperar aquesta nit els dos últims cossos. Ha passat una setmana des de l'allau que va sepultar aquest hotel, que és a 1.300 metres d'altura.
Va. Són les 10:10. Ahir a la tarda, escoltant el versió RAC1, em vaig quedar de pasta de moniato. I és, ahir al matí vam estar parlant, ahir, a través d'una informació al Diari de Girona, que va haver un atac d'unes vespes, anomenades vespes, bé, anomenades no, localitzades, vespes asiàtiques, que van atacar un pagès de Susqueda, a qui van picar una trentena d'exemplars, i es veu que també es van endrapar un cadàver de senglar en molt poc temps. Clar. Sí, sí, sí. Sembla més que són una amenaça per la seva pròpia espècie, per les abelles, i per tot el que habitualment comporta, que és la producció de mel, la pol·linització, etc. Aquestes vespes piquen les persones, també. Hi ha un dels màxims experts en abelles de Catalunya, l'Àngel Noguer, de l'Associació d'Apicultors, que va explicar ahir al versió RAC1 com ataquen aquests animals.
Les picades són bastant dures. A més, el que li van picar aquest noi amb una persona normal, probablement que moriries. Una cosa que no s'ha dit i és molt perillós, quan les vespes, si ets al bord del niu, fan com... van voltant a sobre, però totes les vespes, i van voltant... i és com si plogués, et tiren gotes, però gotes de vareno. I si llotnes els ulls, ojo que no t'hi veus. Vull dir que si algú mai es troba en un niu i queda envoltat de vespes que d'això, sobretot te passa els ulls perquè sempre van per tirar vareno els ulls.
No, poca broma. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Biodiversitat de la Generalitat. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Tenim un problema?
No, crec que podem tranquil·litzar. Home, tenim un problema com el que produeix qualsevol espècie invasora i que més pugui afectar un sector, com en aquest cas el dels apicultors, i per tant tenim un tema del que ocupar-nos. Però no amb l'alarmisme amb què aquests dos grans titulars de que bueno, poden atacar de manera dramàtica les persones o que en pocs anys extingiran les abelles, aquests dos titulars els hem de relativitzar moltíssim i és el que crec que em donareu una estoneta per fer.
Sí, tant. Entre altres coses, perquè també ens ha d'explicar el que llegíem ahir al Diari de Girona, que van atacar un pagès de Susqueda que van picar una trentena d'exemplars i tot plegat, és a dir, i que tot això és una amenaça per tot el que comporta, que és que si ataquen també espècies de, altres espècies de vespes, això afectaria la producció de mel, la pol·linització, etc. Què ha d'explicar?
Mira, aviam, aquesta és una espècie que ve del sud-est asiàtic, que no era d'aquí, que arriba a França el 2004, per tant a França tenen una experiència que ens ha d'il·lustrar respecte als estralls o no tants estralls que aquesta espècie pot arribar a produir. Podem observar el que ha passat a França des del 2004 i veure una mica el què. Evidentment, és una espècie que té un creixement exponencial i, per tant, imparable. Vull dir, quan arriba, com moltes altres espècies que venen de fora i són fruit de la globalització, d'aquest moviment de persones, mercaderies, que ens porten remenant bitxos d'un costat a l'altre, quan arriba, normalment, doncs, si tenen èxit així, són per quedar-se. Per tant, no és un... Comencem que no podem extingir-la, però sí que podem allò contenir-la i, en part, es contindrà sola perquè no té hàbitat a tota Catalunya per escampar-se. A veure, aquesta és una espècie que depreda sobre les abelles, certament, com moltes altres vespes, però que no ha extingit, posem el cas a França o a Euskadi, que va arribar també el 2010, a nosaltres ens va arribar doncs, fa 4 o 5 anys, el 2012-13, que va entrar doncs per l'Empordà, Garrotxa, i a les comarques gironines és on s'ha instal·lat principalment, però repeteixo, no s'estendrà cap a Lleida, no en moltes parts de Tarragona, vull dir, perquè no té hàbitat, és, un, és més allò amb bits forestals, més humits, etc etc. Però dic, de preda sobre les abelles, certament, però trobarem un punt d'equilibri com s'ha trobat doncs, a França. És un factor més que pesa sobre l'abella de la mel, però l'abella de la mel té uns problemes enormes amb pesticides, té uns problemes enormes amb la berlasi, és una malaltia que pateixen, té altres problemes i altres depredadors, i aquest és un factor més amb el que s'haurà de conviure. En tot cas, el titular de que s'extingiran en 5 anys doncs ho demostren els fets d'altres llocs on aquesta espècie ha arribat, que no és així, i trobarem, evidentment, un punt d'equilibri. Que és un problema pel sector? Certament.
Bé, és un...
I ara, si parlem de persones...
Sí. No, perdoni, el tema dels titulars, sí. Els titulars és a partir de l'opinió que han donat dos sí. Experts en el tema, en la matèria, sí. Per això li parlava de... Ja no li he comentat ni això que ara comentava vostè, de que en 5 anys el que havia dit Einstein, que ens podíem tots plegats, podia desaparèixer la humanitat. Ja no li he preguntat això, però sí que des del punt de vista de la biodiversitat i sobretot si aquesta expansió arriba a ser imparable i de si hem d'estar preocupats. Ara des del punt de vista, deia, personal, de la gent, de les persones, s'ha d'estar preocupat o no?
A veure, hi ha gent que ha mort per picades de... abelles, no de vespes, és l'abella de la mel. Vull dir, hi ha gent que és al·lèrgica i que té reaccions, i hi ha gent que ha mort per picades d'animals. Però em fa, com dic, un grapat d'anys que ha arribat aquí a l'Europa Occidental, no hi ha gaire interacció amb les persones. Es pot donar algun cas d'algú, com amb altres espècies d'insectes, com amb un niu del més normal d'abelles, i alguna persona que hagi pogut acostar-se tal, que hagi pogut ser atacada. No és el cas, no és la norma, no estem tenint un problema en aquest sentit, no hem tingut ensurts en aquest sentit. Pot passar amb qualsevol niu d'un animal, així d'una colònia d'animals que piquin i que puguin fer aquest mal. Nosaltres tenim un dispositiu, evidentment, quan es detecta un niu, i sobretot si es detecta en un lloc vulnerable, a prop de llocs on viu gent, a prop d'una escola, a prop... Els agents rurals, evidentment, destrueixen el niu, i tenim un sistema tan disparant com un sistema d'injectar un verí que està provat, i a la que trobem un niu, doncs evidentment el destruïm. El que passa és que molt sovint tots aquests nius estan en ambients de bosc, amb llocs que no els localitza ningú i estan escampats per molts llocs. Repeteixo, nosaltres actuem en el moment que està a prop doncs, a llocs habitats, a llocs on hi hagi nanos, a llocs on pugui haver algun problema, actuem.
D'acord, la picada és més dolorosa que qualsevol vespa convencional?
No ho sé.
Perfecte. Esther, vols fer algun...
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li que no creu que l'administració pública hauria de fer més en favor de les abelles, en el sentit que les abelles són aquell gran invisible que és essencial per la nostra alimentació. De fet, el 75% dels aliments que consumim necessiten de la pol·linització per tal de poder donar fruit. Per tant, són essencials per la vida i no els donem cap tipus d'importància. Normalment tenim les abelles estigmatitzades i avui en dia, segons el sector avícola, entre el 20 i el 40% de la població d'abelles ha desaparegut els últims anys. Això amenaça directament la nostra alimentació. Quan jo preguntava si cal donar més importància a les abelles, i potser alguns oients hauran posat una cara una mica estranya, em referia que potser des de l'administració pública cal fer una política molt més activa per tal que no hi hagi aquesta desaparició creixent de les abelles, que té un impacte directe en la nostra alimentació. I el problema dels fitosanitaris és un dels problemes essencials, els agrotòxics, en la desaparició d'aquestes abelles, no només de fauna invasora. Aleshores, què pot fer l'administració? Està fent alguna cosa? Cal sensibilitzar més també la població?
Jo crec que sí. A veure, dono tota la raó. A mi em preocupa molt més el que pugui passar a les abelles que determinades espècies emblemàtiques que surten als documentals. Per tant, és veritat, és un problema que per al que és l'ecosistema, pel que és tot el sistema natural, juguen un paper molt més essencial que d'altres espècies. I per tant, el tema, evidentment, és de primer ordre i és prioritat. Dit això, és evident també que amb el tema pesticides s'ha evolucionat molt amb els últims anys, però que encara s'ha de fer més recorregut. I fa 4 dies doncs, s'ha prohibit també el glifosat i s'està discutint, vull dir, s'està millorant i molt. tots recordem, a Vintage es feien tractaments de qualsevol cosa, i vinga, i dosis més altes, i ruixa, i en molts ambients així, coses que avui en dia ens escandalitzaria, com fa, doncs, 30 anys s'abocava tranquil·lament als rius i no tenia molta gent sentiment de culpa, no? I en aquest moment seria clarament delictiu i, a més, censurat per la societat. Per tant, aquest és el mateix tema, i el tema dels pesticides, i tant que és un tema a millorar i molt. Jo només he posat l'accent que, i aquí, repeteixo, hi ha tot un servei de sanitat vegetal al Departament d'Agricultura que va posant normatives, va restringint i va millorant els protocols, augmentant la formació del sector agrari, etcètera, etcètera. I per tant, avancem, i crec que avancem. El tema de la vespa en si és un factor més, perquè a mi em preocupa més, no sé, la varroàsia, que és aquesta malaltia doncs, bacteriana que afecta moltíssim aquesta població i té un efecte molt més gran que el que pugui tenir la vespa. Jo només l'únic que vull posar de manifest és que aquest és un factor més que hem de combatre, però amb les espècies invasores ens hem d'acostumar una mica, que formen part de la globalització, com malalties doncs, que no eren pròpies d'aquest país o tropicals i ens van arribant. Hi ha molts moviments de persones i de mercaderies que transporten gent i béns i animals i de punta a punta, canvia el clima i podríem dir, haurem d'anar trobant. I s'han d'anar trobant punts d'equilibri. El que no es pot demanar és coses impossibles. I hi ha espècies que l'ésser humà no pot extingir. La vespa és impossible de fer-la desaparèixer d'Europa. És impossible. És com la rata, va arribar també al seu dia de fora, i hem trobat un punt d'equilibri. Tots sabem que anem en un pàrquing i veus que hi ha raticiden allà, sota del seient que anem en el tren de Rodalies n'hi ha un altre, a l'altre no sé què, i trobem el punt d'equilibri. En certs moments s'ha d'actuar, destruir neus, fer el que sigui, fer una acció més contundent. En altres s'ha de contenir, has d'autoprotegir, has de posar trampes, has de mantenir tots uns dispositius. L'únic que jo volia posar de manifest és que no és la fi del món, que hem de conviure, que no s'estendrà a tota Catalunya, que es trobarà un cert punt d'equilibri, que és un factor més, i que, per tant, hem de treballar com amb tants altres temes, però no és un tema que ens hagi de alarmar més que d'altres coses que, com bé deies tu, són més preocupants.
Moltes gràcies, Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Biodiversitat de la Generalitat. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Són les 10 i 20 minuts, hem d'acabar. Vinga, va.
Que ens ha tranquil·litzat el senyor Miralles perquè portàvem un matí. Estem com el temps.
Mira, que vas del temps, perdona, un sí. Temps més de Mariano Rajoy abans de plegar. Va, el preu de la llum baixarà perquè plourà aviat.
Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica. Por tanto, estamos...
Van a empezar a resolver porque va a llover.
Sí, va a llover. Sí, está anunciado que va a llover y, lógicamente, eso dará lugar a una bajada. Nosotros calculamos, en cualquier caso, que este año... calculamos, ¿no? Porque estamos todavía en el mes de enero, el precio pues subirá unos 100 euros anuales.
Jo, perdó, eh? Jo és que, de debò, que m'ho faig a sobre i ho faré, i m'ho faré a sobre i ho diré i ho trauré, perquè em va bé treure aquestes coses. Jo crec que el versió ara sí ha de tornar a portar i començar a dir Taranís! Començar a portar perquè plogui, perquè així ens baixarà el preu de la llum. Taranís! Perquè és que ja... Si no, va a llover, estas són les previsions, per tant, si plou... És a dir, el lloc on fa més sol d'Europa... que teòricament hauria de tenir l'energia més barata, tenint el millor sol d'Europa, resulta que paguem l'energia més cara, l'electricitat més cara. Ara plou, i mis previsions és que va llover. Taranís,
recorda que el PP va posar un impost al sol perquè la gent no es pogués autosuministrar d'energia solar i per beneficiar, com sempre, a les energies, a les companyies elèctriques.
Sí, exacte. Aquí bé. Rebernardo, aquí ha estat la puntilla de la tertúlia, ha sigut sensacional. Bé, no, jo us anava a dir que esteu com el temps, tot i que el temps anava millorant. Bueno, ara he mirat a fora i veia un senyor netejant una persiana, un senyor que fa treballs verticals, que tenen un mèrit extraordinari perquè ha fet un fred capel avui. Sí. Que, per cert, s'ha inventat una màquina per netejar les persianes per fora?
Tindria molts calés, eh?
Aquí hi ha un nínxol de negoci, eh?
Sí, i tant.
Bé, insisteixo, estem com el temps. Això ja passava quan anàvem a l'escola, que quan la cosa plou, no?, la gent està més esverada, i avui ha sigut un dels dies en què més sovint heu parlat tres persones alhora, sobretot per la presència de Jordi Barbeta des de Washington, que no us veu, i ell va fent i va tirant fins que li baixem el micro. Ja, ara, com que ha marxat el Sánchez i el Barbeta ja dorm, doncs al final ha sigut una mica més calmat. Ha sigut un matí una mica parada de los monstruos, eh? hem tingut a Donald Trump a favor de la tortura, a Putin que troba que si pegues a la parella només un cop a l'any doncs no passa res, millor...
És increïble.
Sí, 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 de, Enric Millo exercint de, no de delegat de l'Estat de Catalunya, sinó de demagog de l'Estat de Catalunya, hem tingut a Mister No, Rajoy, dient que no a tot, i al final la invasió de la Vespa Asiàtica, o sigui, era per posar-se a tremolar francament aquest matí. Bé, 1-1, n'hi ha dos que han desaparegut. En teníem 5, però informo Barbeta, els oients que Barbeta sí. Ja no hi és i que Vicent ha marxat. Començo per Barbeta. Jo el trobo a faltar, el Barbeta, aquells matins en què ho dinamitava tot, des de les pàgines de l'Avantguàrdia, treia alguna cosa i marcava l'agenda, no del dia, no, de la setmana. Era una cosa... Sort que ara, gràcies a Donald Trump, obrirà cada dia l'Avantguàrdia gràcies al nou president dels Estats Units. Bé, ens ha portat un canvi de paradigma, Jordi Barbeta, ens ha explicat el canvi de paradigma polític que hi haurà al món, que és que quan hi ha problemes econòmics, a la gent li és igual la moral dels polítics mentre li digui que li solucionarà els problemes. Aquest seria una cosa que s'està extenent a tot el món. I ell també ens ha canviat una mica el paradigma de l'espoli, el discurs aquest de l'espoli fiscal, perquè dic que qui es queda els diners no són els del PER, qui es queda els diners és Florentino Pérez. Gonzalo Bernardos, com que trigava a sortir Artur Mas, avui l'has agafat amb Obama, estàvem parlant de Trump, però hosti, l'has enfocat amb el pobre Barack Obama, que ja no hi és, i que veig que no, vaja, no t'ha acabat de...
M'ha decebut. Havia masses expectatives, possiblement, pel que...
Això també és veritat, a la vida... tot acostuma anar sobre les expectatives. I ets partidari de la teoria que el Parlament Europeu en realitat és un Starbucks. Per citar algun lloc on no es serveixen cafès, però podria ser qualsevol altre. Jaume Barberà, provocador, només arribar, com sempre. Sempre és un clàssic, cada dijous quan arribes provoques, intentes provocar a Gonzalo Bernardos. Avui el primer de l'esguard ha sigut Gonzalo, ets assessor de Ciutadans, perquè es veu que volen que vagi al Parlament a explicar...
I he dit clarament que no li han dit res encara.
Clarament que no, i volen que vagi al Parlament a explicar una cosa que encara no m'ha entès, que és això de com era allò, quin era
actius no productius.
Els actius no productius. Bé, això sí, Barberà, m'has deixat preocupar.
Perdó, actius no productius serien passius?
No. Yeah. No, però és que, mira, Jordi, la terminologia és tan general i poden caber tantes coses...
Que podria fins i tot caber passiu.
Que fins i tot, en sentit ampli, podria acabar també.
Perfecte. Sí. Ojo al nivell del debat, actius no productius... Bé, no, anava a dir que el Barberà m'ha deixat molt preocupat perquè vosaltres, els oients no ho han sentit, però en una pausa de publicitat ens ha explicat que gairebé anem camí d'una guerra nuclear, perquè ens ha parlat de Corea del Nord i no sé quines coses, i hem quedat molt preocupats.
No fotem.
Una guerra mundial,
Mundial. No ho deixis així ara, que hauré d'aguantar aquí 40...
Explico,
si vols ho explico.
Però en 10 segons. Sí.
Corea del Nord pretén fer les proves d'un míssil intercontinental. Aquest míssil intercontinental podria portar un cap nuclear. Si fan les proves de míssil intercontinental, el personatge que hi ha avui a la Casa Blanca no actuarà com Obama.
Què? Us heu quedat tranquils, no? Després d'aquesta explicació d'això, Barberà. Sí, molt bé. Ho has empitjorat.
Per sort no hi ha l'Obama.
Ara això sí, m'agrada. Deixeu-me acabar. M'ha agradat l'argument del referèndum andalús aquest per demostrar que una part pot decidir pel tot, que és el referèndum que van fer, no recordo l'any, el 80...
El 28 de febrer de 1980.
Aquí està la memòria de...
Mira, si és 29 no l'haguéssim fet.
Bé, Vicent Sánchez, vaig acabant Basté, el Che Guevara de les seves idees, batalla cada Vietnam com si fos a mort, és una batalla contínua, i Esther Vives, que és un altre Che Guevara. I això que fan amb Sánchez és una guerra de guerrilles, que és impressionant. També tens la sort que tens una alternança a vegades amb la Gemma Galdón i no tens tant desgast com té el Vicent Sánchez, que porta ja unes quantes batalles. Només us ha unit Enric Millo avui. Us heu posat d'acord en que Millo és el nostre Trump, d'alguna manera. I estàs molt preocupada perquè s'estigmatitzi a les abelles. Però al marge
aquest... Treballo en temes d'agricultura i alimentació. Sí,
I al marge aquest comentari que acabo de fer fora de context, extraordinari el coneixement, el domini que tens, per treure's el barret, el domini que tens d'aquest món. Artista convidat, Ferran Miralles, que és el senyor medi ambient, un senyor medi ambient de la Generalitat, que ha sortit una mica a calmar els mercats, com feia Duran i Lleida, que salia a calmar los mercados, doncs ell ha sortit a calmar els mercats, però en aquest cas del món de les abelles, perquè hi havia un run-run que deia això una mica que de fora vingueren. Ell ha dit, bueno, no n'hi ha, per tant, ha sigut en contra dels demagogs de les abelles. Jordi Basté, molt bé, t'has posat a la tele el Rajoy a Onda Cero, que estava retransmetent el Ferreres al Rojo Vivo, avui també tenies a Telecinco, Ana Rosa, tens quatre teves, aquí ho explico la gent, un tenim a la Sexta, l'altre hi ha Ana Rosa Quintana, també hem tingut a la Soler i l'Heredia a TV3, i a sota hi ha Televisió Espanyola, la tele de baix, on ha aparegut en un moment donat Joan Clos i has fotut un crit que m'has provocat...
El teniu oblidat de la meva memòria?
M'has provocat una arrítmia que espero que no tornis a fer mai més un crit d'aquesta manera, i acabo amb la frase de la tertúlia que ha sigut de Gonzalo Bernardos. Intentaré imitar, cosa que no aconseguiré, però... Conferència? Quina conferència? La del pub? Més o menys?
Possiblement, sigui bastant aproximada.
No n'hem parlat.
No, una mica. Hola.
Hola, què tal, com
bon
anem?
Bon dia, fatal com sempre.
Vaja, hombre, poco a poco.
Poco a poco.
I el d'allò, bueno.
Col d'allò.
Sí, no m'he recordat de dir-ho del Cis i la Creu de Sant Jordi. Sí que vas mudat.
El Ramon Cugat.
Mudat es mouen els de Sabadell, vaig ben vestit.
Ah, els de Terrassa aneu ben vestits.
Sí, és la diferència.
Està bé.
Sí, sí. Bé, és que tinc feina. Bueno, no tinc res a fotre, però vaig aparentar. Ara, mira, avui m'ho explicaré, perquè a vegades m'haig de posar corbata per aparentar que foto alguna cosa. Ara en parlarem. Avui el tuit de la tertúlia és una noia que es diu Marieta, que diu, l'únic problema de tenir temps i diners és que els meus amics no acostumen a tenir ni una cosa ni l'altra. Una merda, vaja. Mm. I això, doncs, m'ha fet pensar en un... Doncs, bueno, sembla que l'hagi escrit jo aquest tuit, perquè ja fa molt temps que tinc una mica el mateix problema. I intento explicar-me. A mi em van caient, més o menys, tinc una feina, una fabriqueta, anem fent, jo, ja no cauen com abans del 75,
tens, però... Tens actius no productius.
Però van caient.
La CUP va per tu, eh?
Bé, els de la CUP ja res, sí, no existeixen, ja ho vaig dir l'altre dia, són actors al Liceu dels Nivelungos. Aviam, jo ara perquè m'haig llevat d'hora per venir aquí a la ràdio m'ha canviat una mica la vida, però la meva vida fins l'any passat era, escolta, molts dies a mi em sonava el despertador a les 9 i pico, veia que el contestor automàtic tenia uns d'allò, escoltava, se n'ho ja enviem 3 camions a cotó i em tornava a fotre el llit. I aquest era el meu matí. I després, doncs, quan si em trucaven a vegades, doncs és el llit, havia de fingir que estava com putejat, no? Em trucant, se no, això, que fa de nou, bé, gràcies a Déu, saltant obstacles, això la gent se sent, perquè els pot putejat, que allò li agrada veure que tu també estàs putejat, o el ser, bé, aquí rascant des de les 7, que això també és molt mal parit d'això, que t'ho retratreuen que es lleven d'hora. I després algun dia te'n vaig atrevir a dir, no tan bé com tu, que això s'ha de ser molt fill de puta per dir això, eh? També. Però a vegades també ho deia.
Cal?
El què? El no tan bé com tu és terrible.
No, el que s'hi tradera.
Ah, no ho sé, eh? Jo estic aquí, jo vinc aquí, això és una tertúlia. Yeah. I després, cony, a les 11 del matí baixava per les escales, que és quan va néixer allò del famós el poco a poco. Jo baixava a les 11 del matí i el porter em deia, què, Ignasi, a treballar? Ah, sí, Luis, que són les 12, i em deia poco a poco, això era cada dia. Després m'anava al despatx, firmava un rebuig, em retrasava una mica algun pago que m'interessava, això, i sempre amb corbata, perquè sempre has aparentat que avui tens molta feina. Avui, per exemple, vaig un problema, no tinc res a fotre. Després despatxava amb el Pardallans, que és el director de fàbrica, després cap a dinar, i després, bueno, doncs tornava com podia a casa, perquè també els dinars acabaven una mica tard, i després aprofitava i mirava les reposicions a Nissaga de Poder, o les novetats del Rocco Siffredi, ja està, i una mica de coseta, el paja, el llit i bona nit. Sí, i pijama, vull dir. Sí. Bueno, però tot això està molt bé, però no és fàcil. No és fàcil, perquè això al final és un talent innat. Lo difícil és trobar algú com tu, no? Perquè qui té diners no té temps, perquè penca molt. I qui té temps no té diners, perquè no fot res. Per tant, no produeix. És complicat. És a dir, veure, per exemple, al Twitter no hi ha diners, perquè la gent té massa temps lliure i xerren molt, però no tenen res. A veure, després d'altra cosa, sempre pots trobar algú amb temps i diners, però cuidado, perquè si ha heredat els costums a l'avi, bé, perfecte, però si els diners els té després als 75, malament, mals vicis, perquè té massa temps lliure i no té charm, i després tot això pots caure a la cocaïna, a les senyores, anar a les boats. Les boats, el jovent no saben ni què és, no?
No.
Una discoteca.
Segons el Bernardo, és el Parlament Europeu.
Pup, ha dit, no?
Pup. Bé, perquè ell ja és una mica demodé.
Bueno, escolteu, per acabar...
El diu el modern, tu.
Anunciar pels puestos que tens temps i diners té avantatges i desavantatges. Avantatges és quan t'enfrentes amb un taller mecànic, per exemple, que no t'arreglen les coses, tu els dius que tens temps i diners i s'espanten. I de seguida et canvien el motor, perquè no volen que d'allò. La gran desavantatge, per exemple, és quan vas pels restaurants. Jo un dia vaig anar allà al Dos Perillós, que és un restaurant excepcional. El problema és que ens vam fotre dos negronis abans d'entrar i vam entrar.
Pots explicar el que són?
Negronis? És aquell... Negronis són dues coses. És el que a vegades cobrem, el negroni,
i l'altre és un combinat terror que és boníssim, però és una bomba, que és 33% Ginebra, 33% Martini i 33% Campari. És deliciós i és dolcet. Ara, pots un abans de dinar.
El preferit d'en Parmaner. No,
vas pel Pedregà, eh? I ens vam fotre dos, vam allà al Dos Perillos, així tot d'allò, i vam pronunciar una frase que ens va costar molts diners, eh? Que era, tenim gana, molts diners i molta confiança en tots vostès. I sí, sí, va venir l'amo, l'Albert Rauric, que el sempre ens escolti, aquí hi ha tres xalats, eh? Va dir, no em puc creure que han dit això. I sí, sí, vam anar insistint, Rauric, que sí, sí, vam tenir molta gana, molts diners i molta confiança. No patiu, collons, a mitjana. No vam dir prou, bueno, vam pagar una factura. Però això ens passa per savis, per listillos. I no en tenim tants de diners ja, eh? El que passa és que els que som vinguts a menys ens costa molt reconèixer-ho. Sempre, caminem amb aquell orgull pel carrer. Però després els lavabos s'han de reformar des de l'any 62.
Fins aquí. D'aquí uns moments parlarem dels Mossos, que faran els Mossos davant de la desobediència. Farem la crònica negra amb el Pere Cullell, l'Enrique Figueredo i amb el David Miquel bon i tema. El Valentina Nadó. Bon tema.
Molt bon tema.
Què faran? Sí, perquè efectivament els Mossos estan en l'ull de l'huracà permanentment. Facin el que facin, per tant, ara en parlem de seguida. I a les 11, Miguel Rico i Santi Segurola parlant de l'eliminació del Madrid ahir a la Copa, i el Santi es quedarà com tots els dijous al costat del Jordi Beltrán i del Guillem Mil, que avui ha parlat de música. D'aquí uns moments, aquí al Món de Recurs. Són dos quarts tocats d'11. Ara tornem. Gràcies, senyors i senyores. Fins ara.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
El perquè de tot plegat.
Els robatoris més perillosos als habitatges són els que es produeixen quan hi ha gent a l'interior. Detectar l'intrus abans que entri és clau per evitar qualsevol situació de risc. Per això, Securitas Direct ha desenvolupat l'única alarma amb detecció anticipada capaç de detectar el lladre abans que entri. Protegiu-vos amb l'alarma de Securitas Direct. Truqueu al 944 45 46 o informeu-vos-en a securitasdirect.es.
Viste, han llegado las regafas. Tan regraduadas, re bonitas, recoloridas, tan redondas.
No t'enrotllis i vine a les regafes de General Òptica. Només ara troba les teves ulleres amb un 50% de descompte i amb vidres inclosos. Aprofita les nostres regafes. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Cafè amb llet.
Pa amb oli.
Calçots amb salsa Calçots Ferrer.
És evident, uns bons calçots han d'anar acompanyats de la salsa Calçots Ferrer, l'autèntica.
Gaudeix amb els teus d'una calçotada amb la salsa Calçots Ferrer.
I ara també busca-la a la secció de refrigerats.
Vinga, va. Que sí. Decidit. Em llanço al mar. Que ara em fan un superpreu si reservo abans del 28 de febrer i, a més, els nens viatgen gratis o amb un gran descompte. Doncs això, que sí, que les voltes donen molta vida i jo marxo a fer un creuer. Nautalia Viatges.
T'has plantejat mai per què els milionaris semblen més joves que els que no són milionaris de la mateixa edat? Doncs perquè els milionaris no tan sols compleixen anys, també compleixen milions. I compleixen els seus plans de viatge, d'entrenament, les sessions d'espa... Què esperes? Aquest divendres tu, sí, tu, també pots ser milionari.
Eurojackpot de l'ONCE. Pot de 26 milions d'euros. Aquest divendres tu, sí, tu, pots ser milionari. Eurojackpot de l'ONCE.
Per què a Verti hem creat la tarifa especial Cotxe Nou? Perquè si el teu cotxe és nou, fas menys comunicats. Per tant, menys costos per nosaltres i millor preu per tu. Fes servir el CAP. Estalvia Verti.es.
Joan, la decisió de quina casa ens convé està determinada pel barri, pels fills. Però la mida del teu televisor no pot ser la que determini quina casa comprar.
Carinyo, les polsades ho són tot en aquesta vida.
Costa molt trobar la casa dels teus somnis. Per això traiem les comissions de la teva hipoteca només per tenir la teva nòmina domiciliada i res més. Bankia. Consulta les condicions a les oficines Bankia o a Bankia.es.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Per què a mi? Si sóc bon conductor.
Si tinc totes les assegurances amb ells.
Si no he hagut de fer mai ni una declaració.
Si aquest any t'han apujat el preu de l'assegurança del cotxe, vine a la Mútua i sigui la que sigui, te la baixem. Truca ara al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condicions a mutua.es. Vinga, vine a la Mútua.
Vinga, va. Que sí. Decidit.
Em llanço al mar. Que ara em fan un superpreu si reservo abans del 28 de febrer i, a més, els nens viatgen gratis o amb un gran descompte. Doncs això, que sí. Que les voltes donen molta vida i jo marxo a fer un creuer. Nautalia Viatges.
Securitas Direct, en què puc ajudar-lo?
Hola, trucava per instal·lar-me una alarma al meu negoci.
Ha patit cap robatori?
No, no, el que passa és que me l'acabeu d'instal·lar a casa i estic molt content amb el servei que doneu i vull canviar la que tinc al meu negoci.
Protegeix el teu negoci amb Securitas Direct, l'única alarma amb detecció anticipada. Truca ara al 900 44 45 46. Més informació a securitasdirect.es.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que Catalunya sigui la prioritat política, perquè quan l'any 76 va haver la manifestació aquella del 77...
Perquè la ràdio és així.
20 minuts i les 11. Els aprofitarem per parlar Pere Cullell i Enrique Figueredo. Bon dia.
Molt bon dia.
Perquè els últims minuts s'ha parlat molt del que haurien de fer o deixar de fer els Mossos davant d'una possible desobediència de Catalunya respecte d'Espanya. Algunes actuacions com la detenció del regidor de Vic, Joan Coma, l'alcaldessa de Berga, Montse Bernús, han fet que alguns polítics, sobretot membres de la CUP, hagin reclamat que els Mossos no intervinguin en aquelles resolucions dictades pels tribunals de l'Estat. Però això ho poden fer els Mossos? De qui depèn? Això depèn del conseller d'Interior, del president de la Generalitat. Què pensa la majoria dels treballadors dels Mossos dins del cos? Per parlar-ne tenim nosaltres el David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya i membre de la Trisindical dels Mossos d'Esquadra, i el Valentín Anadón, portaveu del Sindicat de Mossos Sap-Fepol. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser aquí.
De res, un plaer, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Si us sembla, primer el Pere i l'Enrique, que ens posin en situació. Pere Cullell, aviam, comença.
Sí, en aquest estira i arronsa polític del procés entre el govern de la Generalitat i el Parlament per una banda i el govern de l'Estat, i especialment de la seva maquinària judicial de l'altra, s'ha fixat en el cos dels Mossos d'Esquadra com un dels elements de possibles friccions. Recentment, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va recordar a la policia catalana les seves obligacions davant delictes com la presumpta sedició, que és la interpretació que es fa a les crides a desobeir lleis espanyoles com la del regidor Joan Coma. S'han demanat informes sobre la ruptura o sobre la cremada de fotos del rei Felip VI. Hem de recordar que els Mossos han de complir les ordres emeses pel jutjat en tant que són policia judicial. És una competència que es va aconseguir el 1994 i a la que naturalment no es vol renunciar. La dependència dels Mossos de la Generalitat és administrativa. Els quadres entremitjos poden interpretar matisadament les ordres, però s'ha d'obeir jutges i fiscals.
Val, ara parlem amb ells dos, però, per exemple, si els Mossos reben una ordre judicial que diu que han de detenir el president de la Generalitat, ho han de fer, Enrique?
Si un jutge m'ordena que detingui el president, ho faré sense dubtar-ho. Això ens va comentar fa un temps un membre de la cúpula del cos policial dels Mossos d'Esquadra que demana que no es faciliti el seu nom. Ho expliquem per donar precisament la mesura d'aquesta doble dependència governativa i judicial. Fa la sensació que aquesta voluntat d'acatament de la llei és, evidentment, la més estesa dins del cos.
Sí, és clar que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional també poden actuar a Catalunya per ordre judicial. Delictes com terrorisme, crim organitzat o atemptat contra la unitat d'Espanya són competència de l'Audiència Espanyola i podrien ser requerits pels jutges. Políticament és molt diferent que un càrrec el detingui un mosso en Guàrdia Civil, això és obvi. Des del govern del PP es diu que és el procés qui posa els policies en una situació complicada, però ningú no se li escapa que hi ha hagut una judicialització de la política. Hi ha qui interpreta que amb la llei a la mà el govern de l'Estat podria prendre el control dels Mossos d'Esquadra a través de la Llei de Seguretat Nacional, que és una llei avalada fa un mes pel Tribunal Constitucional. La llei obligaria la Generalitat a aportar un dispositiu, recursos humans i materials, els necessaris, comandat pel govern espanyol en una situació de risc per la seguretat nacional.
Qui determina que és una situació de risc?
El govern de l'Estat. Això és un mica el peix que es mossega la cua. El referèndum, per exemple, es pot considerar un risc. Recordem també que el llenguatge jurídic juga un paper molt important. No és el mateix parlar d'independència que de secessió, que de sedició. La sedició té unes penes molt més dures, per molt que es digui que no tot desacatament és sedició. A les diferents etapes del procés, el paper dels Mossos d'Esquadra ha estat cada vegada més rellevant. Ja en la convocatòria del 9-N es va generar una certa tensió quan es va avisar que els Mossos havien de fer complir la llei i la Constitució. Això va patir el ministre Fernández Díaz.
Sí, i hi va haver tensió als Mossos pel 9-N, Enrique?
Pues sí, es van multiplicar les trucades dels afiliats als sindicats per preguntar què havien de fer si se'ls donaven determinades ordres, com anar a retirar, per exemple, les urnes. Els nostres convidats podran corroborar si això que estic explicant és cert, que va passar aquells dies, no? A més d'organitzacions com Mossos per la Independència, alguns dels seus portaveus van llançar missatges a les xarxes socials com aquest que ara llegeixo. Com a agent i com a membre de l'ARC Mossos, aviso que em nego a retirar cap urna el pròxim 9-N. No impediré la consulta ni actuaré contra Catalunya. Diguéssim que tot influïa, tot ajudava.
En fet, aquell dia, el 9 de novembre del 2014, es van mobilitzar 6.992 Mossos, 2.236 en servei ordinari i 4.756 de reforç. Ja es va dir que el Departament d'Interior no organitzava res, però que va actuar com ho faria davant d'una mobilització ciutadana com podria ser una final de futbol o un premi de Fórmula 1. Just el dia abans del 9-N, la Fiscalia ordenava als Mossos identificar-ne els responsables. La pressió va augmentar un any després, quan el Parlament aprovava iniciar el procés de ruptura amb Espanya. Davant les amenaces polítiques, el 12 de novembre, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va anunciar que centralitzaria en la seva persona totes les possibles investigacions i actuacions del cos en relació als suposats delictes de desobediència, sedició o rebel·lió comesos per ciutadans no aforats.
Així com existeixen els Mossos per la Independència, hi ha algun col·lectiu de Mossos favorables a la unitat d'Espanya, per entendre's, Enrique?
Bueno, en certs matisos. En aquells es va consolidar en aquells dies encara més un corrent, diguéssim, dins dels Mossos, que ja s'havia iniciat en les setmanes anteriors al 9-N. Dins d'aquest nou grup, encara de naturalesa amorfa, jo diria, tot i que molt, molt actiu en fòrums tancats d'internet, s'aspira, diuen, a mantenir una imatge professional del cos que l'actual situació, incloses les crides a la desobediència, comprometen aquesta imatge. Aquest grup no té nom, però la majoria del cos el coneixen més o menys com Mossos per la Unió o Mossos per la Democràcia. El departament coneix extraoficialment l'existència d'aquesta corrent. Poc abans del 9-N vaig tenir una cita, vaig a dir mig secreta, amb un representant d'aquest grup que d'alguna manera va mitjançant un intermediari, doncs em va voler conèixer i parlar amb mi, etc. I durant aquell dinar discret es preguntava a mi en veu alta si havien de sortir ja perdó, a la llum pública, potser a través d'unes jornades de debat sobre temes constitucionals, etc. Aquest portaveu em va dir que hi havia dintre del col·lectiu moltes sensibilitats, però que potser més de la meitat d'aquest corrent del que estic parlant se sentien, per dir-ho d'alguna manera, tan espanyols com catalans, i que aquesta situació inquietava molt, no? En aquest temps els Mossos per la Unió segueixen encara sense aparèixer públicament i per la seva banda el cos ha anat complint amb els diferents mandats judicials.
Des de la majoria hem de recordar que el març del 2016 es van personar a la seu de l'Assemblea Nacional de Catalunya i de l'Associació de Municipis per la Independència per demanar informació interna d'acord amb el que els havia demanat el jutge de l'Audiència Nacional. Al setembre del mateix any, l'Audiència Espanyola va culpar els Mossos d'alentir la instrucció contra els ajuntaments que van aprovar les mocions de suport a la resolució sobre el procés de ruptura del 9-N del 2015 i arribem a la detenció del regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, per part dels Mossos per ordre de l'Audiència, perquè el regidor es va negar a declarar, i les declaracions de la mateixa CUP indicant que una part dels Mossos diuen que vol dinamitar el procés i el referèndum.
Aviam, senyor Anadón, els Mossos d'Esquadra han rebut, a data d'avui, algun tipus d'instrucció comunicat pel que fa a una possible desobediència de Catalunya respecte a Espanya?
Doncs que jo sàpiga, no s'ha rebut cap tipus d'instrucció, però clar, pensi que en tot moment aquí s'estan barrejant dos conceptes que des del nostre punt de vista s'haurien de separar. S'està parlant a la vegada d'independència i s'està parlant a la vegada de desobediència. Miri, la independència, jo crec que cada força sindical té molt clar que això obeeix al sentiment o al pensament de cada membre del cos, però respecte de la desobediència, doncs crec que els Mossos d'Esquadra i a qualsevol altre cos del món civilitzat el tema està molt clar. Si nosaltres som un cos que està pensat, dissenyat, que el nostre paper social és fer respectar les lleis, evidentment el que no podem ser és els primers en saltar-nos-les. En aquest aspecte jo penso que la qüestió és pacífica.
Val, permeti la pregunta, eh? Perdó, digues.
No, el que volia afegir és que des del Sindicat de Policies de Catalunya tampoc tenim coneixement de cap instrucció en aquest sentit que comentaves.
Perfecte. Deia, l'obediència a la llei. Ara hi ha una segona pregunta, és quina llei? És a dir, la llei catalana, la llei espanyola...
Anem a agafar la catalana. Anem a agafar la catalana perquè no hi hagi cap mena de dubte. És que clar, és que són lleis de Madrid. I anem a veure què diu el pal de paller del cos de Mossos d'Esquadra, que és la 10/94 aprovada l'11 de juliol al Parlament de Catalunya, i anem a veure què diu. I diu, per exemple, doncs, en el seu preàmbul ja diu que la policia no està pel damunt de la llei. Però és que si ens n'anem al seu article 4, que és dels primers que hi ha en aquesta llei, el que diu és que abans de prendre possessió, els membres del cos de Mossos d'Esquadra han de jurar o prometre acatament a la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, a l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya. Per exemple, en l'article 4.
Per entendre'ns, per entendre'ns, segons aquest article 4 jo interpreto la llei, estic interpretant la llei i tots dos em corregireu si dic una barbaritat. Per tant, entre un ordenament judicial i una ordre del conseller d'Interior o del president de la Generalitat, té preferència l'ordenament judicial a través del que diu de l'ordenament judicial del Ministeri de l'Interior, estem parlant, eh? No,
miri, això també, jo no sé a qui ho veig, però això també és quelcom que recurrentment anem sentint amb els diferents mitjans de comunicació. No hi ha dos ordenaments jurídics. Si més no, actualment no hi ha dos ordenaments jurídics. Aquí es parla bastant del famós xoc de legalitats. Bé, segurament no correspondria a la policia
fer aquest discurs, aquest punt 4,
però qualsevol jurista li dirà que no hi ha dues legalitats, tant, hi ha una única legalitat.
Per tant, sí, però resulta que el president de la Generalitat diu es posen les urnes, i llavors surt el govern de l'Estat i diu no, escolti'm, si es posen les urnes, sisplau, ordenament judicial i per tant Mossos actuïn i treguin les urnes i per tant detinguin el president de la Generalitat.
Però l'ordenament que pugui arribar, arribat al moment que comentes, no li diran directament amb els Mossos d'Esquadra a baix. Això es farà a través dels màxims responsables del Departament d'Interior i del màxim responsable del cos operatiu, en aquest cas el comissari en cap.
Va, si el comissari en cap o el conseller d'Interior diuen vostès no actuïn respecte al que diu aquest ordenament jurídic, vostès què han de fer?
Doncs aviam, anirà una mica en funció de les ordres que donguin i de la reacció que hi hagi per part de l'Estat quan ha donat aquest ordre, si el seu màxim responsable polític i el seu màxim responsable operatiu no fan cas i desobeeixen l'ordre o la instrucció que ve i que emana d'un ordre constitucional dels quals nosaltres, per la llei aprovada al Parlament de Catalunya, hem de fer cas, doncs aleshores ja es veurà. Estem fent una mica hipòtesi.
El que està clar és que si, com diu el David, no donaran a cada mosso o a cada mossa directament l'ordre, sinó que es farà per la via jeràrquica, per això som un cos jeràrquic, no? El que està clar és que els màxims responsables del cos tenen molt clar que no ens poden donar una ordre il·legal perquè ningú la podrà obeir, i jo suposo i espero de la responsabilitat i de la lleialtat institucional dels alts comandaments del cos, que evidentment els responsables polítics els diran clarament què pot fer i què no pot fer el cos.
Val, parlant en plata, vostès obeiran, o sigui, allò que em deien abans, el conducte reglamentari, és a dir, qui està per damunt dels Mossos?
Nosaltres...
El comissari en cap. Del comissari en cap hi ha el conseller d'Interior.
Sí, però el director general pel mig, sí. I després...
Permeti, no s'ha de confondre el conducte reglamentari, nosaltres som un cos hieràrquic, amb el tema de l'obediència deguda. D'acord? Ningú pot obeir una ordre il·legal, manifestament il·legal. Evidentment, qualsevol policia, no se li pot exigir a un policia que sigui un fino jurista i que analitzi, no? Doncs, qüestions amb les quals segurament estarem molt de temps posant-nos d'acord, no? Mm-hmm. Però una ordre manifestament il·legal, cap policia l'obeirà.
Això està reflectit, eh? A la 10/94 ho contempla.
Correcte, és una obligació.
En el seu article 11 contempla directament en l'apartat el que estava comentant ara i diu que han de tenir-se en lloc actuació professional els principis de jerarquia i de subordinació que comentàveu ara, però en cap cas, però l'obediència deguda no pot emprar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis. I això ho diu la llei que regula el cos de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra.
És a dir, el que m'esteu dient llei en mà és que si fem cas d'aquesta llei, aquí heu de fer cas vosaltres, en donat el cas de que hagi d'escollir o el pare o la mare... haureu d'escollir el que diu aquesta llei respecte a la Constitució, que és el que digui la Constitució i en aquest cas el que digui l'Estat.
Però és que aquest és el segon apartat, però és que en el primer apartat de l'article 11, és que no hi ha lloc a dubte o a interpretació. Diu, els membres del cos de Mossos d'Esquadra han de complir i fer complir, no només nosaltres l'hem de complir, sinó que hem de fer complir en tot moment la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la legislació vigent. Per tant, aquesta llei que emana del Parlament de Catalunya i que és de l'any 1994, em sembla que si s'ha volgut fer alguna modificació hi han hagut majories suficients en el Parlament de Catalunya per modificar aquesta llei. I a dia d'avui ningú ha tocat una coma d'aquesta llei. Pensin que ara hi han previstes unes modificacions que afecten a la 10/94, però per la informació que nosaltres hem rebut, en cap cas va a modificar-se res dels punts que estem comentant aquí. Són per altres històries, però no és per res d'això. No?
Una pregunta que em faig és, per exemple, com és que el conseller encarregat dels Mossos durant el 9-N, Ramon Espadaler, no està imputat, i qui l'encarregava d'obrir els col·legis, que era la consellera d'ensenyament, que era la Irene Rigau, sí? Cosa que em sorprèn.
Però això segurament no li ha de preguntar a la policia, li haurà de preguntar a l'estament judicial.
En tot cas, l'únic que s'ha magut és dir que com és una estructura jerarquitzada, doncs han anat directament a la persona que en teoria ha donat l'ordre i d'allà cap a baix.
Bueno, aquella nit, ells ho poden explicar, a veure, briefings cada nit de servei, i n'hi han, però jo crec recordar que el briefing just abans del dia 9-N va tenir unes particularitats, jo diria, de contingut una mica especials, no? Eren una mica entre confoses i no es podia dir que era una cosa especial.
Ambigües, deixem-ho amb ambigües.
Ells ho poden explicar.
Sí, amb el seu moment, des del SAP, des del Sindicat Autònom de Policia, després i de la FEPOL, la Federació de Professionals de la Seguretat Pública, nosaltres vam ser molt conscients de que estàvem vivint doncs una situació inèdita amb el cos, no? I nosaltres vam dir, escolti'm, nosaltres, evidentment, farem el patrullatge, el servei habitual, però sí que ens agradaria, entre cometes, que els nostres responsables es mullin una mica amb el sentit de donar explicacions i de donar ordres amb claretat. Jo penso que va ser una situació francament complicada per tothom. Jo crec que se'ns està posant, per molts factors i per molts sectors polítics, els Mossos en situacions compromeses que fins ara estem solventant, doncs penso que en sentit comú, i aquella va ser una d'aquestes situacions. Miri, nosaltres el que volem transmetre en aquest moment és que si algun paper important té en aquest moment la policia, sobretot és afavorir la cohesió social. I deixi'm que li digui que per tenir una certa cohesió social bàsicament s'ha de respectar les lleis, i bàsicament és això el que nosaltres mirem de transmetre a la societat: calma, tranquil·litat, viuen vostès amb una policia jove nascuda en democràcia i que ningú s'espanti. Nosaltres complirem les lleis en tot moment i a partir d'aquí tranquil·litat absoluta.
Enrique, Pere, alguna pregunta?
Sí, jo tinc la sensació, sí, és una sensació, però, i ara ve la mateixa pregunta, és la sensació, no?, de si us sentiu víctimes d'un procés polític, perquè aquí s'ha fet servir, sense sentir coses molt gruixudes, des de dir que els Mossos sortirien a tapar els tancs si vinguessin, que els Mossos serien... Això s'ha dit?
Sí, evidentment. Això s'ha dit? Evidentment hi ha una certa instrumentalització, que segurament ve d'aquesta sensació de frontisme, no?, que tots intuïm d'alguna manera, eh? Jo no carregaré contra una de les dues bandes, però això significa tenir molt poca cultura de la seguretat, en primer lloc, i molt poca cultura democràtica. Tothom ha d'entendre que els cossos policials hem de ser absolutament neutrals políticament,
per una qüestió de respecte,
per una qüestió correcta, per una qüestió de respecte bàsic a la ciutadania. Nosaltres hem de quedar absolutament al marge de totes aquestes picabaralles polítiques, i el que no pot ser és que els cossos policials siguem fet servir com arma llancívola, sigui quin sigui el partit polític o l'actor polític que vulgui fer servir els Mossos, o en aquest cas parlo del nostre cos, per això. Nosaltres no estem per això. Nosaltres, com li deia, estem per garantir...
Clar, la aquí el problema és que si hi ha una, és com sembla que està previst fer, una nova llei aprovada pel Parlament de Catalunya on això, aquesta llei canviï.
La 10/94, m'està dient? Doncs en el moment en què estigui i hi hagi aquest marc jurídic, en parlem. El que passa és que...
En parleu o catareu?
No. Vull dir, quan dic en parlem, ho dic en sentit genèric, acatarem. Mm-hmm. Nosaltres estem per complir la legalitat en tot moment vigent. Però suposo que quan es faci aquesta llei, doncs quedarà aprovada, i en el moment en què quedi aprovada, doncs nosaltres no tindrem cap mena d'inconvenient. És que nosaltres no decidim la legalitat, vull dir, emanada del Parlament. Però amb el que dèieu en referència als tancs, doncs jo considero, des del Sindicat de Policies de Catalunya, pensem així, que confondre un cos policial amb l'exèrcit de cap país, doncs és un greu error. Vull dir, una cosa és la policia i una altra cosa és l'exèrcit. I barrejar, doncs a nosaltres no ens agrada gaire, no?
Sí, i a més aquesta mania, no?, aquesta dèria que hi ha de sempre parlar del paper de les forces armades, de que si els tancs... Que... Escolti'm, amb la lògica de l'Estat tampoc tindria gaire sentit, primer, una intervenció militar dins del seu propi territori estatal i contra una població desarmada. Vull dir, jo penso que hem de posar una mica tot amb el seu lloc.
Això que esteu dient seria el més assenyat.
És que demanes... Però no vull frivolitzar, però demanes se senten comentaris pel carrer. Estava explicant que a mi m'ha portat un taxista, parlem d'estereotips, un senyor que apostava rastes, no? M'ha preguntat on va vostè, doncs miri, vaig a la ràdio, i d'acabar el programa, desobediència, i vostè que es dedica, soc policia i tal, i aquest senyor doncs, ho estàvem comentant abans, ha portat una mica, ens ha fet entendre que el debat també està al carrer, no? Perquè aquest senyor deia, mira, jo pago mis impuestos, però jo hay leyes que no quiero obedecer i tal, i jo li deia, no, però claro, nosotros la policía tenemos que obedecerlas todas i tal, però... I David em deia, bueno, i el taxista anava saltant-se als semàfors.
Ha parat els semàfors, pues no. O se'ls saltava? Vull dir, és unes normes que ens hem donat entre tots i que per, en un estat de dret, en una república bananera és una altra història, però en un estat de dret les lleis, doncs, es respecten i a més, les estructures que entre la societat ens hem donat i la policia és un troncall bàsic de qualsevol societat democràtica, estem precisament per garantir el compliment d'aquestes lleis. A partir d'aquí, introduir en un cos policial, en un debat que hauria de ser polític i que única i estrictament, perquè al principi es parlava, o heu parlat, de Mossos per la Independència, Mossos sí, per la Unió, nosaltres...
Us consta que existeix?
Sí, sí, sí que existeix,
els dos.
És que pel Sindicat de Policies de Catalunya l'única paraula que volem veure després de Mossos és d'esquadra. Ni per la independència ni per la Unió, absolutament per res. Vull dir, em considero que és que a més la llei ens està dient que ens hem de comportar de manera neutral. La pròpia 10/94, insisteixo, que és el pal de paller del cos de Mossos d'Esquadra, ens diu que hem d'actuar amb estricta independència i amb estricta neutralitat política. I estem aquí posant, doncs, adjectius a la paraula Mossos. L'únic que entenem és, després de la paraula Mossos, d'esquadra.
Existeixen, per això?
Sí, sí que existeixen.
Tant els de dependència com els de la Unió.
Existeixen, però existeixen, jo entenc, que com a corrents no organitzades. Miri, hi ha una cosa que es va fer de manera molt clara i molt determinada quan es va crear el cos de Mossos d'Esquadra. Com li deia abans, som una policia jove nascuda en democràcia...